Ho acabem de saber aquest matí. El govern de Pedro Sánchez i Junts han tancat un acord per al repartiment dels menors migrants no acompanyats que ara mateix hi ha a les Illes Canàries, una situació que des de fa temps també preocupa el Papa Francesc. Però és que aquesta setmana ha arrencat amb molta actualitat política. Diumenge a la nit coneixíem l'acord que posava fi a la vaga dels maquinistes de Renfe, però que a la vegada aigualia en part l'acord de traspàs firmat pel govern de Salvador Illa. També aquest cap de setmana coneixíem aquesta proposta de presentar de nou una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó per acollir uns Jocs d'hivern. I tot plegat mentre entre bambolines, per dir-ho d'alguna manera, d'una forma més discreta, que no està tant als focus dels mitjans, el PSC, el govern de Salvador Illa, els comuns i Esquerra Republicana segueixen negociant per aprovar aquest suplement de crèdit que donaria 4.000 milions d'euros per invertir al govern de Salvador Illa i, per tant, tot i que no tingui pressupostos, podria impulsar part de la seva obra de govern. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya aquí al matí a Ràdio Estel el portaveu dels comuns al Parlament, el senyor David Cid. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
Comencem parlant per aquesta proposta que la llançava des d'Aragó la ministra Pilar Alegria, que és la líder dels socialistes a l'Aragó, i que Salvador Illa sí que és veritat que ho responia quan just acabava de fer la marató i potser no era allò el moment més preparat, però no tancava la porta a que Catalunya, els Pirineus catalans, es presentin una vegada més per acollir uns Jocs Olímpics d'hivern, una opció que ja va quedar descartada en el seu moment amb el govern de Pere Aragonès. Des dels comuns, seguireu donant suport al govern de Salvador Illa si això tira endavant, si aquesta proposta es manté i es fa realitat?
Bé, a veure, és evident que estem davant d'una ocurrència de Pilar d'Alegria que bàsicament el que buscava és un titular just escollida la nova líder del PSOE Aragó. A més, de fet, la mateixa Pilar Alegria diu que, en tot cas, si guanyés les eleccions a l'Aragó el 2027, per tant, crec que no transitem entre la corrència i el globus sonda, però és evident que els Jocs Olímpics d'hivern, no, per sort, va ser un projecte que es va descartar, fruit també de la mobilització social i també de la posició que vam mantenir entre altres grups parlamentaris com els comuns, i que no s'adiu ni amb el context actual d'emergència climàtica, però tampoc amb aquells projectes que necessita Catalunya i el Pirineu, sobretot per diversificar la seva economia i no centrar-ho, evidentment, tot en el turisme de neu, no? Per tant, jo crec que no estem davant d'una no proposta i fins i tot, jo diria, més aviat davant d'una ocurrència, i la veritat és que no estem gens preocupats perquè, evidentment, no es donen ni les condicions ni evidentment, tampoc els temps perquè això sigui una realitat ni a mig ni a llarg termini. Mm.
Però sí que és veritat que aquest tipus d'esdeveniments, no sé com dir-ho, si agraden o és una de les formes que té el PSC per impulsar inversions i els seus governs. Ho dic també perquè recentment, aquest dijous, s'ha d'escollir el nou president del Comitè Olímpic Internacional. Un dels candidats és Samaranga Fill, I des del govern ja es comentava que davant d'aquesta possibilitat de que un Samaranch torni a ocupar la presidència del COI, tampoc es podia descartar, no? Podria ser una nova opció perquè Barcelona torni a acollir uns Jocs Olímpics. Vull dir que no és una forma, vull dir, no sé si és tant una nova proposta o és una forma dels socialistes per fer els seus governs, aquests macroprojectes.
Sí, és evident que el Partit Socialista massa vegades té la tentació de buscar macroprojectes en comptes d'apostar per un model econòmic més robust, més resilient. Evidentment, nosaltres sempre hem cregut que Catalunya ha de ser el motor econòmic d'Espanya. En aquest sentit, jo crec que l'aposta per la indústria, no, l'aterratge dels Next Generation i, per tant, també la transició ecològica justa, crec que genera una oportunitat, però, evidentment, no forma part de macroprojectes del passat i crec que, evidentment, doncs els Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya, en un país mediterrani, ho són, i nosaltres, òbviament, tenim altres prioritats amb inversió i amb projectes. Crec que Catalunya té potencialitat per ser el, no, el clúster científic del sud d'Europa. Tenim una indústria, no, en aquest cas una indústria farmacèutica també molt potent. Tenim projectes damunt de la taula tan rellevants com, per exemple, la fàbrica de bateries de Mont-roig del Camp. Aquesta és la proposta dels comuns, a enfortir la nostra indústria i, evidentment, doncs, les inversions que han d'arribar al Pirineu i especialment doncs, parlo evidentment amb la línia de tren no, que Barcelona-Puigcerdà, el que no pot estar és vinculada a esdeveniments d'aquest tipus. Insisteixo que, a més, tenen un retorn econòmic en molt pocs dies, que, a més, mantenen l'aposta només en un sector econòmic molt concret, que és un sector econòmic que, fruit també, com deia, de l'emergència climàtica i del canvi climàtic, doncs, evidentment, està en declivi i, per tant, crec que, sens dubte, l'aposta ha de ser, com deia, perquè Catalunya sigui un motor econòmic i recuperi aquest lideratge no econòmic com a territori de l'Estat, però fent-ho a partir de generar llocs de feina amb valor afegit, i això passa, evidentment, per la indústria i no aquest tipus d'esdeveniments. I jo insistiria en això, que crec que, bàsicament, en Pilar Alegria buscava la desesperada un titular quan va ser escollida recentment secretària general del Partit Socialista de l'Aragó, però no, a nosaltres no ens costa, ni el govern català ens ha traslladat en cap cas la voluntat de recuperar aquest projecte.
Mm-hmm. Si els hi traslladés, en el cas, i ja per acabar amb aquesta qüestió, es plantejarien alguna mesura, com per exemple reclamar una consulta al territori, com es va fer o com es va intentar fer l'altra vegada?
Miri, jo la veritat és que no vull tampoc entrar massa en aquest tema, ja li dic, perquè crec que al final és alimentar un globus sonda. Insisteixo en el que dic, crec que avui les prioritats del país són unes altres. Faria bé el govern català de no comprar, com deia, aquest globus sonda o aquest titular de Pilar Alegria i centrar-se en el que toca, que bàsicament és resoldre la crisi de l'habitatge i la crisi de Rodalies. I per tant, nosaltres estem en aquests dos temes i jo espero que el govern català estigui al que toca, que és l'habitatge i les Rodalies i no les ocurrències d'una dirigent del Partit Socialista.
Mm-hmm. Doncs parlem de Rodalies. Per què van votar per evitar que Salvador Illa parlés sobre Rodalies la setmana passada al ple?
Al revés. De fet, nosaltres el que vam forçar, que va ser proposta nostra i vam treballar conjuntament també amb Esquerra Republicana i la CUP, és la celebració d'un ple monogràfic. De fet, avui a la Junta de Portaveus fixarem la data, que serà la setmana vinent, i a més, no, forçant, en aquest cas, el president i el govern català també a donar explicacions, a compareixer en aquest ple monogràfic. I un ple monogràfic que, en realitat, no, és més exigent pel govern català, perquè haurem de fer els grups propostes i el govern català s'haurà de posicionar també sobre les propostes que fem els diferents grups parlamentaris. Per tant, nosaltres sempre vam pensar que l'opció, per tant, més constructiva, però també més exigent pel govern era aquest ple monogràfic i, en tot cas, esperem que Junts per Catalunya s'assumi en aquest ple monogràfic i, com vam explicar també, no una simple compareixença del president, crec que era un escenari massa còmode pel govern i el que volem nosaltres, insisteixo, no és només que el govern doni explicacions, sinó que també puguem fer propostes i es doni resposta a una situació que crec que és insostenible, que ve de lluny, que evidentment aquí han coincidit el Partit Socialista, el Partit Popular i també Junts per Catalunya, on s'ha prioritzat moltíssim altres infraestructures com pot ser l'AVE o també la construcció de grans autopistes, o en aquest cas també l'aposta per ampliar l'aeroport del Prat, per davant del que hauria de ser la màxima prioritat de país, que és aquesta xarxa de Rodalies, que és el que cada dia genera problemes a milers de persones que van a treballar o que van a estudiar o que van a veure a la seva família. No? Mm-hmm. Per tant, nosaltres avui no concretarem aquest ple monogràfic i, de fet, aquests dies ja estem treballant en les propostes, reunint-nos, per exemple, doncs, en diferents plataformes i entitats. Ahir mateix doncs, ens reunim amb la plataforma del transport públic per treballar també en propostes sobre aquest ple monogràfic.
No sé si ens pot avançar alguna d'aquestes propostes, si sabem ja quina idea és la que reclamaran en aquest ple monogràfic.
Bé, jo crec que la idea principal és que aquí el problema que tenim és que DIF no estan fent la feina. Per tant, és cert que aquests dies tenim no, el debat molt centrat en el traspàs i, evidentment, també en l'operadora i en Renfe, però aquí el que cal és que qui és el propietari de la infraestructura i qui és el responsable de la infraestructura i qui és el que ha d'invertir de fet, no, així ho està fent, però cal que, evidentment, aquestes inversions tinguin una prioritat clara i, sobretot, que es garanteixi un manteniment de la xarxa que ja tenim, és a dir, i jo crec que el problema principal que avui té la xarxa de Rodalies és, es diu Adif, i per tant cal ser molt exigents en que es doni una resposta i sobretot que sigui molt clar amb la informació que es transmet als usuaris i evidentment cal definir un calendari clar per saber quan les rodalies funcionaran com toca i quan tenim no, unes rodalies de primer nivell al nostre país quan tenim una xarxa ferroviària comparable a la que hi ha en altres països europeus. No? Per tant, nosaltres sí que farem moltes propostes vinculades a l'exigència que tindrà el govern català amb Adif, que insisteixo que és l'empresa no, que en aquests moments gestiona les infraestructures de la xarxa de rodalies a Catalunya.
No en són en part responsables els comuns? Ho dic perquè Adif depèn del Ministeri de Transports, que depèn del govern de Pedro Sánchez, del qual vostès formen part. Vull dir que aquesta exigència no la podrien exercir vostès al Consell de Ministres també?
I ho fem. De fet, bàsicament, no, en aquests darrers anys és quan s'ha canviat la dinàmica també a través dels pressupostos generals de l'Estat d'inversió en rodalies. És a dir, per primera vegada en els darrers 25 anys, és en aquest període des que nosaltres formem part del govern que ha augmentat la inversió en rodalies. De fet, una part dels problemes que estem tenint tenen a veure amb les obres vinculades a aquesta inversió i, per tant, nosaltres no, hem aconseguit aquest canvi de tendència, no, insisteixo en el que deia, aquí hi ha hagut un model que és el que ha provocat l'infrafinançament de la xarxa de rodalies perquè no, el bipartidisme, Partit Socialista i PP, però també en aquest cas Junts per Catalunya al nostre, no, al nostre país, han apostat clarament, bàsicament, per l'AVE. Bueno, no? En el seu moment, per exemple, es van reduir les vies d'entrada a Sants per Rodalies i l'únic no, que vam aixecar la veu vam ser nosaltres, no? Amb l'aquiescència també del govern de la Generalitat en el seu moment. No? Per tant, és cert que en aquests moments nosaltres hem aconseguit no, que s'inverteixi molt més, però creiem que Adif s'ha de posar les piles i, evidentment, el nostre també no grup parlamentari al Congrés, amb el nostre diputat que porta el tema d'infraestructures, que és el Félix Alonso, doncs nosaltres constantment també doncs, estem apretant, en aquest cas, al ministre Puente i no només també als directius d'Adif perquè donin resposta. Però tenim molt clar on està el problema i, evidentment, el problema té noms i cognoms i es diu Adif.
Mm-hmm. En aquest sentit, el fet que l'acord per aturar la vaga que hi havia convocada per ahir inclogui entre els diferents punts, per exemple, que Adif segueixi tenint la gestió de la infraestructura a través d'una subcontracta, no sé si és una bona solució per canviar la situació tal com vostè reclama.
Bé, jo crec que bàsicament també el traspàs jo crec que és una bona notícia perquè ens ha de permetre gestionar d'una manera molt, no, molt més propera a les rodalies i això té a veure, evidentment, amb un període de transició que té no, tant per Renfe com Adif i, per tant, jo crec que mentre s'acaba de produir aquest traspàs integral i, per tant, que és evident que anirà per fases com a mínim no, a curt i a mig termini si volem solucions cal apuntar a qui està gestionant directament la infraestructura i és a dir, òbviament, nosaltres també sempre hem defensat el traspàs, creiem que això ha de permetre no a més llarg termini, doncs, no, quan es produeixi aquest traspàs integral de manera definitiva, una gestió més directa i més propera als ciutadans de Catalunya, però hem de donar resposta al mentrestant, és a dir, cada dia, en el darrer mes, més de 70 incidències, ahir mateix, malgrat es va desconvocar la vaga de, no, de rodalies, hi havia, per tant, no, també nous incidents i, per tant, o noves incidències i, per tant, jo crec que una cosa és l'objectiu final, nosaltres el compartim, però crec que, no, que cal donar una resposta als problemes que té la gent avui mateix o, no, o aquests dies. No? I, per tant, bueno, mentre arriba aquest traspàs integral, doncs, evidentment, cal que Adif, com deia abans, es posi d'una vegada per totes les piles.
En aquest sentit, entén les crítiques que, per exemple, fan des de Junts, dient que el traspàs ha quedat aigualit i que, al final, qui seguirà controlant Rodalies serà Renfe?
Jo, a mi, no, em sorprèn no, gratament aquesta preocupació de Junts per Rodalies, que és sobrevinguda. És a dir, Junts ha gestionat la Conselleria de Territori pràcticament durant 15 anys i no hem avançat ni en el traspàs, ni a les inversions, ni evidentment em toca un poc amb la millora de la xarxa de Rodalies. Per tant, Junts estava una altra cosa i estava, no, amb altres prioritats. Celebro que ara que està a l'oposició i que no gestiona la Generalitat, doncs hagi tingut aquesta, diguéssim, passió sobrevinguda per la xarxa de Rodalies i pel transport públic, però en tot cas crec que és positiu que avancem en el traspàs, que es vagi concretant, que això evidentment es faci amb diàleg amb els treballadors i treballadores, però insisteixo en el que deia, nosaltres ara mateix estem centrats en la resposta que ha de ser el més ràpida possible i en la resolució del problema de Rodalies. Nosaltres ho hem dit, és a dir, les dues grans prioritats que hi ha avui a Catalunya, els dos grans problemes que hi ha, és l'habitatge i Rodalies. I aquesta és la màxima preocupació dels comuns. I en tot cas, bueno, hi ha altres partits que fins ara han tingut altres prioritats. Celebro que ara, doncs, Rodalies en sigui una d'aquestes.
Però aquest discurs no és una mica trampós? És a dir, encara que Junts tingués la titularitat de la conselleria, de qui depenien aquestes inversions era de l'Estat i ni governs del PP ni governs del PSOE han invertit el que tocava a Catalunya durant anys i anys. Vull dir, no és tampoc un problema recent.
Sí, però evidentment, no? Quan tu has tingut, en aquest cas, el lideratge de les infraestructures de la Generalitat, també amb les negociacions amb el govern de l'Estat, tu has centrat les prioritats o les has centrat, i en aquest cas Junts per Catalunya celebrava entusiasme, amb molt entusiasme, en aquest cas l'aposta tant del govern del Partit Popular com del Partit Socialista per l'AVE, o en tot cas hem tingut grans debats i apassionats debats en els quals també Junts per Catalunya ha sigut un dels actors principals sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Per tant, jo, evidentment, cada partit legítimament té les seves prioritats. La nostra sempre ha estat Rodalies. Aquí sí que a nosaltres no se'ns pot acusar de que no hagi estat una prioritat. Insisteixo en el que deia, és fruit de l'arribada també d'aquest govern de coalició que es disparen les inversions en Rodalies, que evidentment estem recuperant una manca d'inversió de 20 i 25 anys. En tot cas, jo insisteixo en el que deia, que cadascú també gestioni les seves prioritats i també les seves responsabilitats. Nosaltres sempre ho hem tingut clar, sempre hem defensat que Rodalies és la principal i la màxima prioritat de les infraestructures de Catalunya. Ho hem fet tant a nivell del govern català com a nivell també del govern de l'Estat i, per tant, no tenim claríssim que cal donar una resposta i que cal donar-la ja, sense, no, també esperar que pugui arribar aquest traspàs, que, insisteixo, crec que serà positiu també quan el traspàs es produeixi de manera definitiva, perquè ens permetrà una gestió molt més directa, ja sigui de les incidències, de la informació, però també de la planificació. La Generalitat ha de planificar també quina infraestructura ferroviària vol, que no ho ha fet en els darrers anys. És a dir, pràcticament és també fruit, en aquest cas, de la incidència dels comuns en els pressupostos, que per primera vegada la Generalitat ha fet infraestructura ferroviària amb el tren tram a Tarragona. Hem passat pràcticament aquests darrers 15 anys on, no, hem avançat, s'han construït noves carreteres, noves autovies, desdoblaments, però no hi ha hagut, en aquest cas, inversió en nova xarxa ferroviària, propietat de la Generalitat, i en aquest cas, doncs, ja sigui via l'allargament de la xarxa de ferrocarrils al Vallès Occidental, o ja sigui, en aquest cas, també amb el tren tram a Tarragona, és fruit també de la nostra incidència en els pressupostos de la Generalitat, no? Per tant, insisteixo en el que deia, cadascú ha tingut les seves prioritats, les nostres sempre han estat i són les mateixes, que és la xarxa de transport públic i especialment també Rodalies.
Ara que parlàvem de Junts i de prioritats, aquest matí coneixíem aquest acord entre el partit de Carles Puigdemont i el PSOE pel repartiment dels menors migrants no acompanyats, que ara mateix hi ha a les Illes Canàries i que s'han de repartir per les diverses comunitats. Segons aquest acord, no sé si ha tingut temps de mirar-ho, però en principi a Catalunya es rebran entre una vintena i una trentena de menors, mentre que, per exemple, en altres comunitats, com per exemple a Madrid, n'hi aniran més de 700, perquè més enllà de repartir per les diferents comunitats, es tindran en compte altres elements, com per exemple els que ja s'han acollit en comunitats com Catalunya i les places que hi ha per la població de cada comunitat. No sé si se senten còmodes amb aquest tipus d'acords entre el PSOE i Junts.
Bé, jo en primer lloc crec que no, era imprescindible, ho dèieu també a l'inici de l'entrevista, no, que fins i tot era un tema que preocupava el papa Francesc, que espero també que es recuperi aviat, però en tot cas no, és una bona notícia que hi hagi una solució pels més de 5.500 menors que estan a Canàries. Insisteixo en això, hem de no tindre molt clar que són menors i, per tant, que cal trobar una solució que permeti doncs, que puguin viure en les millors condicions i, sens dubte, ara Canàries no ho és. No? A nosaltres ens costa que el Ministeri d'Infància ja treballava en aquesta solució i que, evidentment, precisament per garantir les millors condicions i es valorava tindre en compte doncs, no, l'esforç que s'havia fet per les diferents comunitats autònomes. També, la veritat, li dic així de clar, és a dir, crec que la manera que té de presentar l'acord Junts bàsicament va amb aquest discurs de gesticulació racista que darrerament està fent Junts, però crec que en cap cas l'acord és dolent. Sí que és cert que la manera que té Junts darrerament de parlar d'un fenomen com la immigració és clarament amb discurs racista, però crec que és un acord que va en la línia del que estava treballant el Ministeri. Lamento profundament per això la manera que té de presentar-ho Junts per Catalunya, insisteixo, amb aquesta gesticulació racista que bàsicament està pensada per competir amb Aliança Catalana i que crec que és molt mala idea i lamentar que un partit com Junts entri en aquesta dinàmica.
En aquest sentit, Catalunya està preparada per assumir la delegació de les competències en immigració, el control de fronteres, també la qüestió de l'entrega dels permisos de residència i aquesta exigència del català que vol introduir Junts a través del Parlament?
Tornem al mateix. Jo crec que és positiu que hi hagi una gestió no, més propera, més directa, de qüestions també com l'arrelament. Crec que, a més, la majoria que tenim avui a Catalunya, que està més a l'esquerra del que hi ha al Congrés, ens ha de permetre no, fer-ho des d'un abordatge no, més garantista de drets i, per tant, també que ens permeti en qüestions no, com l'acollida o l'arrelament fer les coses fins i tot molt millor del que s'estan fent a nivell de l'Estat. I després, jo també insisteixo en el que deia, crec que hi ha discursos que no casen amb la realitat. Avui, no, evidentment, i ha de ser així, perquè tant no, el català com el castellà ja es tenen en compte quan es fan els informes d'arrelament i, per tant, no, moltes de les persones nouvingudes que venen a Catalunya tenen voluntat no, d'aprendre i estudiar el català. De fet, el que hauríem de fer és que fos més fàcil aprendre el català i, en aquest sentit, necessitem més recursos al Centre de Normalització Lingüística, que els cursos siguin fins i tot gratuïts en els nivells més alts o que hi hagi més capacitat d'entomar la demanda que existeix. Per tant, Junts hauria fet bé, si tant li preocupava el català quan governava la Generalitat, d'haver reforçat el Centre de Normalització Lingüística i haver no, impulsat els cursos necessaris i fer-los més accessibles. Per tant, insisteixo en el que deia, crec que és positiu el traspàs. Nosaltres creiem que la majoria que tenim avui al Parlament de Catalunya clarament ubicada cap a l'esquerra, doncs ens ha de permetre fer les coses millor de les que s'estan fent a nivell de l'Estat i lamentar no, de nou aquest no, discurs cada vegada més ubicat en els paràmetres de la dreta i l'extrema dreta en el qual Junts s'està apropant perillosament amb un discurs que clarament per mi és racista i que no lliga amb el que teòricament ha estat la trajectòria de Junts històricament, però en tot cas aquí no, ho tenim nosaltres claríssim, no tolerarem no, discursos racistes i en tot cas no, Junts haurà de decidir si vol ser una dreta europea o es vol semblar més a una dreta espanyola com el Partit Popular o Vox. Per tant, haurà de triar quin paper vol jugar la política catalana. Nosaltres no hi entrarem en això, ho tenim claríssim. Catalunya ha estat sempre una terra d'acollida. I, per tant, evidentment, nosaltres el que volem és no, garantir els drets i, per tant, també, a través de les polítiques socials, doncs, que no donem cap marge a aquests discursos de l'extrema dreta que fan competir no, aquella gent que té menys recursos amb aquella gent que pràcticament no en té cap. No?
No sé si faran servir aquesta majoria més progressista que deia que hi ha al Parlament perquè la qüestió dels CIEs, sobretot bàsicament perquè es tanquin, sigui una condició principal d'aquesta delegació de les competències a la Generalitat.
És que, de fet, el que podrà fer la Generalitat és gestionar els CIEs i, de fet, aquí nosaltres sí que tenim propostes. Ho estem treballant també amb l'Andrés García Berrio, que és el nostre diputat, que, a més, ha treballat durant molt de temps per garantir els drets d'aquestes persones i, fins i tot, per treure per treure gent que estava tancada als CIEs injustament. De fet, molts casos és per un delicte administratiu i, per tant, molta gent veu privada la seva llibertat, no perquè hagi comès cap delicte, sinó perquè es troba en una situació administrativa irregular, malgrat porta molts anys vivint al nostre país i fins i tot no, pagant impostos, no? I, per tant, crec que en aquest sentit no, el que podrà fer la Generalitat és fer una, no, el que plantejava jo a l'inici de l'entrevista, també una gestió amb més garantia de drets de com es gestionen els CIEs, però la Generalitat, amb el traspàs que ha tancat Junts per Catalunya amb el govern de l'Estat, no es poden tancar els CIEs i, per tant, malgrat Junts, no, tant de bo Junts per Catalunya realment volgués tancar els CIEs, seria sens dubte una bona notícia. Però crec que no estem aquí i, a més, el traspàs que va acordar Junts per Catalunya no ho permet.
Ja per anar acabant, senyor Cid, s'ha parlat molt d'aquest suplement de crèdit de 4.000 milions que té sobre la taula el govern de Salvador Illa i que seria el que li permetria tirar endavant gran part de l'obra de govern, tenint en compte que no té pressupostos per aquest any. No sé si ja hi ha hagut alguna trobada amb els comuns, si està prevista alguna reunió aquesta setmana per abordar aquesta qüestió.
Bé, sí, és un dels temes que tenim en aquests moments damunt de la taula. Estem a l'espera de que el govern també ens concreti, no?, quan ens veurem. Nosaltres ho hem dit clar, és a dir, hi hagi pressupostos o no hi hagi pressupostos, els acords d'investidura s'han de complir. Sabeu que l'habitatge, conjuntament amb educació i sanitat, són les nostres grans prioritats. I aquest passat dissabte la nostra presidenta va fixar les tres primeres condicions en habitatge. Insisteixo, també crec que cal avançar en l'educació i sanitat, però concretament en habitatge vam fixar les tres primeres condicions, que bàsicament era que volem aquest cos d'inspectors per fer complir la llei del dret a l'habitatge, que volem una unitat contra els desnonaments que posi fre i, per tant, acompanyi aquelles famílies que poden perdre el seu domicili en una situació de desnonament i, finalment, també que volem recursos, un augment substancial dels recursos propis per part de la Generalitat per impulsar les polítiques d'habitatge i també la construcció d'habitatge protegit de lloguer, i hem fixat aquest mínim de 850 milions d'euros. Aquestes són les demandes que hem traslladat i les exigències que hem traslladat al govern de la Generalitat. Sense elles no hi haurà suplement de crèdit i, evidentment, doncs, estem a l'espera d'aquestes properes reunions i de la resposta que ens donarà el govern de la Generalitat. Nosaltres ho tenim clar. El principal problema del país és l'accés al dret a l'habitatge i, per tant, el govern de la Generalitat, si vol continuar governant i, per tant, vol comptar amb els recursos necessaris per fer-ho, la prioritat màxima en polítiques no públiques a Catalunya ha de ser garantir d'una vegada per totes el dret a l'accés a l'habitatge, i en això estem concentrats i espero que els propers dies finalment podem arribar a un acord i que les exigències que hem presentat i hem traslladat al govern es compleixin.
El que passa és que és difícil, no?, dedicar més recursos o crear aquestes unitats que vostès reclamen si no hi han pressupostos. Vull dir, estem una mica en la quadratura del cercle, no?
Nosaltres estàvem disposats a negociar aquests pressupostos. És cert que Esquerra Republicana, doncs, finalment va decidir que aquest any no volia aprovar els pressupostos, però en tot cas, nosaltres, insisteixo, el que vam dir, això són els problemes dels partits polítics, la gent, no? És a dir, aquests debats entre partits polítics no paguen el lloguer o no paguen la hipoteca i, per tant, crec que la Generalitat ha de trobar els instruments per fer avançar no, les demandes concretes que tenim nosaltres, que bàsicament han de servir per començar a garantir el dret a l'accés a l'habitatge, i té els instruments per fer-ho. Crec que el suplement de crèdit, malgrat no hi hagi pressupostos, és una injecció de recursos molt important, ho dèieu vosaltres ara, de més de 4.000 milions d'euros, i per tant nosaltres el que volem, evidentment, és condicionar aquesta injecció de recursos a unes prioritats que creiem que són les que el país necessita, i crec que van en consonància amb el conjunt de la ciutadania quan situem l'habitatge com la gran prioritat. És a dir, no tindria cap sentit que si l'habitatge és la màxima prioritat de la legislatura, si aquesta ha de ser la legislatura del dret a l'habitatge, tinguem menys recursos destinats a aquesta política que les que teníem, per exemple, el 2023. I, per tant, crec que és absolutament raonable, no?, que si hem portat en marxa no, un règim sancionador per frenar el frau de llei quan una persona li volen pujar el preu de lloguer o s'està fent servir el lloguer de temporada per saltar-se els topalls del preu de lloguer, doncs, evidentment, la Generalitat ha de garantir que la llei es compleix i, per tant, necessitem un cos d'inspectors que freni, ja sigui a les plataformes o sigui, evidentment, no, als fons voltor que s'estan saltant la llei, no? I, per tant, crec que el suplement de crèdit és la caixa d'eines, també els recursos que pot tenir el govern de la Generalitat per impulsar aquestes polítiques i per tant, nosaltres el que reclamem és que els compromisos que tenim es compleixin. No insisteixo, eh? Crec que avui per avui no s'entendria que tinguéssim un govern de la Generalitat en el qual la seva màxima prioritat no sigui l'habitatge i, evidentment, els comuns això no ho permetrem. La màxima prioritat ha de ser garantir el dret a l'accés a l'habitatge. Mm.
David Cid, portaveu dels comuns al Parlament, moltíssimes gràcies per atendre al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos de nou. Una abraçada.